Menys de, vaja, 2 minuts i arribarem a 8:15 del matí. De seguida tornem amb totes les notícies d'aquí del Baix Empordà.
Restaurants on s'hi mengi bé, o que tinguin una bona vista, o bé on el producte sigui de primera qualitat, segur que n'hi ha uns quants. Però que ho tinguin tot, tot, només n'hi ha un. I és ben a prop. Restaurant La Rajoleria. I fem cuina tradicional amb productes del nostre propi hort i quilòmetre zero. I fem menú de migdia, o una carta plena de plats que et faran sentir el millor gust de l'Empordà al paladar. I unes carns i peix a la brasa per llepar-te'n els dits. I tot plegat amb unes vistes i un entorn immillorables i per molt menys del que et penses. Ara agafa el telèfon i reserva taula telefonant al 972 30 41 95. 972 30 41 95. Restaurant La Rajoleria. Som a la carretera C31 entre Pals i Regencós.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
Cada dimarts al matí a l'Avinguda Europa hi ha mercat setmanal i els dissabtes, també al matí, hi ha mercat de segona mà, antiquaris i brocanters a la plaça Catalunya. I com sempre, si voleu més informació sobre aquesta activitat o d'altres, podeu visitar pals.cat.
És una informació de l'Ajuntament de Pals amb la col·laboració de Ràdio Capital.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
A radiocapital.cat i també aquí al supermatí de Ràdio Capital quan queden pocs segons per 8:45. Al llarg d'aquests dies es reprendran les obres del nou pavelló de Torroella de Montgrí que es van detenir per un sobrecost en la coberta del passat de setembre. Aquesta serà la tercera vegada que es reprendran, segons explica el diari. Segons expliquen des de l'Ajuntament, l'empresa va informar que un cop tinguin els materials necessaris per la coberta, les tornaran a començar. Això és una notícia que explicava el diari de Girona. Què és el que hi passa a la coberta, Eugènia?
Aquesta coberta s'havia d'adquirir prefabricada, però s'havia de fer a mida i a partir d'aquest moment es va iniciar una discussió jurídica per veure qui havia de pagar aquest sobrecost, si l'Ajuntament o l'empresa adjudicatària. Finalment serà l'empresa que assumeixi el cost i ara, després de tot això, l'alcalde espera que pugui estar acabada aquesta taulada abans de l'estiu.
I com dèiem, això no és la primera vegada que s'atura i que es reprèn, no?
Exacte. 2 mesos després que es comencés a aixecar per primera vegada l'equipament esportiu, l'empresa, que en aquell moment era l'encarregada, va fer concurs de creditors i l'Ajuntament doncs va haver de convocar un nou concurs d'urgència. La construcció es va reprendre el gener del 2019, però al juliol ja es va avançar que no s'acabarien fins a principis del 2020 i al setembre es va tornar a aturar altra vegada per l'imprevist d'aquest sobresou del que parlàvem. És una construcció que consta en total de 3 fases i la primera té un pressupost de 3,2 milions d'euros, la segona un pressupost de 2 milions d'euros i consistirà en construir la part dels vestidors i adequar els equipaments. I la tercera, que està pressupostada en 1,5 milions d'euros, es relligarà al conjunt de la zona amb un nucli urbà i s'adequarà amb un parc de lleure, esports, unes grades i un escenari. Tal com informava el diari de Girona, aquest projecte, les seves 3 fases, s'ha d'allargar fins al 2023.
El regidor d'Obra Pública de l'Ajuntament de Palafrugell, Lluís Ros, nega que s'aturessin en cap moment les obres del Museu del Zoro. La notícia que m'explicava el Punt Avui i que ahir el regidor desmentia en declaracions a la Ràdio Municipal del Poble, Gerard.
Ros, en declaracions a Ràdio Palafrugell, ha explicat que les obres no s'havien parat mai i que ara s'han reactivat, com explica, i no reprès, com titulava el Punt Avui i recollia aquest mitjà de comunicació. Això sí, ha reconegut que les feines no anaven al ritme que pertocava, però això s'ha solucionat i queda poc per acabar.
I ara, doncs sí, es veu més força que s'acaben les feines i ho veurem més clar d'aquí potser 3 setmanes, que ja eren per fer tots els tancaments exteriors. Com veiem, ja l'edifici ja acabat per fora, totalment acabat, i a dintre està bastant adelantat, a dintre de tot el... Aquests moments el que falta és pintura i portes interiors. L'una més, pràcticament, està.
El mateix regidor ha reconegut que hi ha hagut problemes durant les obres amb l'empresa guanyadora del concurs. De fet, ha remarcat la mala gestió d'un dels encarregats, provocant un cost excessiu, però que no ha anat a càrrec del consistori, com ha assegurat Lluís Ros. Com ha confirmat el regidor d'Obres Públiques, les obres estaran enllestides al març, però no estaran en marxa fins al juny, a causa d'unes modificacions que s'han de fer a la planta baixa de l'immoble.
Gràcies, Gerard Descats. Notícia que ens porta cap a la música. Ens parles del seu carnaval que està a punt d'arribar. Per què? Doncs perquè el Carnaval de Platja d'Aro 2020 estrena com a novetat un punt lila amb la voluntat de sensibilitzar, erradicar les situacions de violència sexista en el context d'aquesta celebració i alhora fomentar la igualtat i lluitar contra la violència masclista. Gerard.
Impulsat per l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro, el punt lila estarà actiu 2 jornades. El dijous 20 de febrer, durant la gran festa de Carnaval, i dissabte 22 de febrer, diada de la gran rua de carrosses i comparses, ball de la Carnaval, i lliurament de premis de la Rua, situant-se a la plaça de l'Ajuntament. El punt lila es reactivarà després de la prova pilot durant la Festa Major de Castell d'Aro i la Festa de la Joventut. Simultàniament, aquesta setmana s'ha iniciat la campanya Per Carnaval no tot s'hi val, per promoure hàbits saludables, actituds positives i comportaments no discriminatoris.
Això en aquest carnaval de Castellplatja d'Aro, que per cert durarà això fins al 26 de febrer, que enguany és el torn del rei de Carnestoltes de la colla Anem de Conya, concretament la reina, aviam, això ens costarà de dir, la reina Tuyaka Rachini i el rei Tate Karenawa. Però què més hi haurà en aquest carnaval de Platja d'Aro aquests dies?
Doncs la gran rua de carrosses i comparses és dissabte vinent, el 22 de febrer, amb un recorregut per a les avingudes de Cavall, Bernat i Segaró, en format desdoblat, és a dir, al matí hi desfilaran 11 colles en modalitat d'exhibició i a la tarda 65 colles en modalitat de concurs amb un conjunt de 5.000 figurants i una dotació global de 8.000 euros amb guardons per als 5 primers classificats. Els concursants poden optar qualsevol de les modalitats com carrossa gran, carrossa petita, comparsa, disfressa i colles locals i finalment el guardó únic per a la millor colla debutant. Aquest carnaval, però, serà especialment històric perquè serà la primera vegada que no es podrà consumir alcohol durant la rua. La decisió la va prendre l'Ajuntament de Platja d'Aro conjuntament amb el de Sant Feliu de Guíxols i el de Santa Cristina d'Aro. Una decisió, però, que va provocar força controvèrsia.
Doncs sí, força controvèrsia, ja ens van parlar en el seu moment. Gràcies, Gerard. A aquesta hora del matí parlem d'una notícia que fa referència als esports. No us informen en titulars, però sí que ara us expliquem que és que Santa Cristina d'Aro continuarà acollint partits del MIC fins al 2023. L'Ajuntament estén així el contracte de col·laboració. Pedro Ruiz.
Si es tracta del prestigiós torneig internacional de futbol base Mediterranean International Cup, que se celebra per Setmana Santa a les comarques gironines i que Santa Cristina acollirà 4 anys més entre els anys 2020 i 2023. Això serà possible després del conveni de col·laboració que van signar i l'alcaldessa Lourdes Fuentes i el director del MIC, Juan Joan Jo Rovira. L'acte també va comptar amb la presència de la regidora d'Esports, Anna Buixó. Santa Cristina acull el MIC des de la primera edició que es fa a Terres Gironines el 2002 i ha estat seu tant de futbol com de bàsquet. Aquest any la Mediterranean International Cup 2020 arribarà a la seva 20a edició entre el 7 i el 12 d'abril. El MIC va començar un any abans, el 2001, a les Illes Canàries, però l'any següent es va traslladar ja a les comarques gironines, on s'ha consolidat precisament com un dels tornejos internacionals per joves promeses més importants del món. Cada any compta amb la participació d'equips de tot el món en diverses categories i per on han passat futbolistes de la talla de Gerard Piqué, Neymar o Marcelo.
Aquest MIC que seguirà actiu i seguirà fent-se a Santa Cristina d'Aro, també vaja, en molts punts de la comarca, també a la Bisbal, segons informa l'Ajuntament, per tant que s'ha renovat aquest contracte amb el MIC. I coincidint amb l'inici de l'any 2020, l'àrea de joventut de l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro ha començat la renovació del carnet de jove municipal, una targeta, nova targeta personalitzada que identifica els joves de la població amb la qual poden accedir a descomptes en diversos establiments, empreses i comerços del municipi, també de fora. L'objectiu del carnet jove, que ja compta amb prop de 300 socis i sòcies, és ajudar al comerç local i aconseguir al mateix temps una major implicació de la població jove. És una informació que de seguida ens porta aquí al Supermatí de Ràdio Capital, l'Eugènia Güell.
El carnet vol contribuir a millorar la promoció de serveis, propostes i avantatges en diversos sectors, entre els quals destaquen l'alimentació, el bricolatge i la mecànica, amb restaurants, bars, esports, moda, complements, formació, salut, estètica i un llarg, etc. Fins i tot també oci i lleure. Uns avantatges que es poden aconseguir escanejant amb el mòbil el codi QR que es troba al revers del carnet. Poden fer-se el carnet tots aquests joves del municipi entre 12 i 31 anys i abans de tancar el mes de febrer, els 290 socis i sòcies del carnet ja hauran rebut la nova targeta al seu domicili. Els joves que vulguin obtenir el nou carnet poden anar a la zona jove o a omplir una sol·licitud en línia a través del formulari de la web de joventut de l'Ajuntament.
Les 8:25, hora del comentari. Avui escoltem quin és el comentari, quina és l'opinió que ens deixa en Martí Sabrià.
La setmana passada la Carme Fenoll reivindicava més roses a la nostra societat, més roses regades concretament. Ara segueixo el fil per reivindicar més dones que ens ajuden a fer una societat més justa i més solidària, amb o sense nom de flor. Dissabte, amb la gent del Consell de Redacció de la Torre Ferrera, una modesta revista local del poble de Mont-ras, vam tenir el goig de compartir un dinar de garbinada al far de Sant Sebastià amb dues dones excepcionals. Una de molt coneguda, la Pilarín Vallès, una vigatana de 78 anys, ha il·lustrat prop d'un milió de llibres i publicacions, moltes de les quals tots hem tingut a les mans. Activista de la llengua i la cultura catalana, compromesa social i políticament, es belluga en qualsevol ambient encomanant entusiasme i alegria. No hi ha entitat cultural o social d'aquest país que no li hagi demanat una postal, un calendari o un dibuix. I la Pilarina els fa sempre que es tracta d'ajudar. Cal dir que els fa com xurros, en un quadern de pintar o en un tovalló de paper. L'altra, la Cristina Cabanyes, una dona jove i discreta, a la que la vida va jugar una molt mala passada i que, lluny de rogar-se, s'ha posat al front d'una gran empresa turística, cuida i educa tres fills menuts i té el temps de sota les pedres per estar al costat i al front quan cal de la lluita contra el càncer, de la recollida d'aliments, de la integració laboral de menors estrangers no acompanyats o de qualsevol causa o persona que la pugui necessitar. Són aquesta mena de persones que quan les tens al costat et sents petit i embadalit i que quan marxen saps que el teu compromís per a fer un món millor ha de ser irrenunciable.
Les 8:26, ahir parlàvem en aquest programa d'un tema important per la Bisbal que feia referència al barri del Convent. Parlàvem parlàvem amb en Marcos Pacheco, que és president de l'Associació de Veïns i Veïnes del Barri del Convent, per aquesta campanya que té l'objectiu de fomentar això, el voluntariat dins del poble. Doncs bé, a aquesta hora del matí podem emetre aquest un reportatge realitzat per en Manel Magrinya, en què es detallen les línies bàsiques del que va dir Pacheco en aquest programa.
Marcos Pacheco, president de l'Associació de Veïns i Veïnes del Barri del Convent de la Bisbal, content amb l'inici de la campanya per formar part de la xarxa de voluntariat del barri. Ha estat entrevistat per Ràdio Capital amb motiu de la crida de l'Associació de Veïns i Veïnes del Barri del Convent, la Fundació Acollida i Esperança i l'Escola Empordanet a persones dinàmiques i amb iniciativa per ajudar a impulsar activitats i projectes del sector sud de la Bisbal. Segons ens ha explicat, no tots els membres de l'associació viuen al barri del convent.
Hi ha gent de l'associació, per exemple, que no és del barri exclusivament, saps? Perquè són gent que té ganes de fer coses i ens venen a fotre un cop de mà i són gent activa i potent dintre de l'associació, vale? O sigui, gent que no para i està visquent a l'altra punta de la Bisbal.
La crida que es fa per trobar nous col·laboradors seria per activitats puntuals i no caldria un compromís continuat. Així, segons Marcos Pacheco, la campanya ha gaudit d'un bon inici.
Per ara penso que hem apuntat unes 12-14 persones en un dia, o sigui que està bé, estem contents.
L'associació va néixer amb l'objectiu de solucionar els problemes del barri del convent, on hi viuen unes 2.000 persones, un 20% de la població de la Bisbal.
Hi ha mancances de tot, de la infraestructura, a nivell social també, vull dir, han anat passant diversos partits polítics per l'Ajuntament i mai s'ha anat arreglant, sempre ha estat al marge. Va haver un moment que vam cansar els veïns i van decidir doncs intentar de solucionar. Al principi va ser molt una part molt reivindicativa i queixant-nos en els plens, però i després ja vam passar l'acció.
Hi ha un grapat de blocs que es van construir fa mig segle com a habitatges de protecció oficial durant l'època franquista. Estan estructurats de tal manera que les zones comunes són de propietat privada i els successius ajuntaments no s'han fet responsables del seu manteniment, per la qual cosa es troben en un greu estat de degradació. La solució més senzilla passaria per la cessió de les zones comuns a l'Ajuntament, i l'actual POM ho permet, però aquesta iniciativa està encallada i, segons Pacheco, l'única solució és l'expropiació.
Que van decidir això de la cessió, no ha anat bé, ja està, vull dir, s'ha de reconèixer i ara, pues esperem que aviat que s'expropiï i es facin projectes pensant en els veïns i que hi hagi un consens també en tot el veïnat i ja està, i vull dir, serà la millor manera.
Pel que fa a la resta de problemes del barri, i en concret de la neteja...
Hi ha iniciatives d'això de propis veïns que són una meravella, que avui han sanejat, han netejat tots els espais. Almenys el que estem veient a nivell de carrers, de places i tot això, que està molt més net que abans. Que això és gràcies a l'associació, això sí que no t'ho diré mai, perquè és un treball conjunt de tothom.
El teatre, la biblioteca, el local social i la música tenen per objectiu generar vida als carrers i a les places a través de la cultura popular. Hi ha negociacions amb Òmnium Cultural per tal de fer un concurs de música al barri i una nova edició de la Tecno Rosada en combinació amb el Festival Pulse de Música Electrònica. Marcos també va anunciar una pròxima iniciativa dedicada a la cultura masic.
Ara, per exemple, el 29 de març fem el diumenge a Masic, vale? Que clar, hi ha una cultura, hi ha una comunitat berber molt potent aquí al barri i farem un cuscustat i hi haurà concert.
Al barri del convent hi ha moltes ètnies diferents i la lluita contra els prejudicis és una de les línies mestres de l'associació.
Clar, nosaltres ja aquests prejudicis, vull dir, el que fem per lluitar contra aquests prejudicis, el que sobretot intentem és que aquests prejudicis no estiguin dintre del barri i lluitant perquè no hi hagi això. Treure totes aquestes bestieses, podríem dir, perquè vull dir, aquí s'han d'analitzar les persones a nivell individual, saps? Però, o sigui, generar el problema d'algú amb un col·lectiu és absurd i la veritat és que no arriba enlloc i al contrari, genera molts més problemes.
Trobareu, com sempre, tot el contingut d'aquesta entrevista al web de Ràdio Capital.
Gràcies, Manel. I no deixem de parlar de la Bisbal. perquè aquest vespre s'hi fa, avui que és el dia de la llengua materna. Un acte, vaja, jo diria dels més interessants que s'han fet els últims mesos i que m'ha explicat aquí el Supermatí de Ràdio Capital. És un acte organitzat pel Consorci de Normalització Lingüística de la Bisbal, per l'Ajuntament de la Bisbal, per la Bisbal Ciutat Bilba, per l'àrea d'ensenyament. Només direm que l'objectiu és sentir totes les llengües que es parlen a la Bisbal, per parlar-ne, per veure quantes llengües es parlen a la Bisbal i en què consisteix aquest acte que es fa aquest vespre. Tenim el telèfon, parlem avui amb la responsable de llengua i de català de l'oficina de català de l'Ajuntament de la Bisbal, que és Maria Dolors Figueres. Bon dia.
Hola, bon dia.
L'objectiu avui és escoltar totes les llengües que es parlen a la Bisbal. Quantes són? Teniu calculat?
A veure, totes no podrà ser, perquè això seria molt difícil, però sí que a partir dels alumnes i de les alumnes que tenim a classe, en tots aquests organismes que has dit, tant Càritas com Acció Social, l'Aula d'Adults i l'Oficina Català del Consorci per a la Normalització Lingüística, doncs amb els alumnes que tenim a classe els hem demanat que vinguessin i ens fessin sentir la seva llengua. Ells venen a aprendre la nostra, nosaltres avui, bé, no és avui, és divendres, però quan per celebrar el Dia de la Llengua Materna, volem sentir la seva. I llavors avui sentirem llengües tan diverses com l'àrab, l'amazic, el wolof, el soninké, l'anglès, el francès, l'ucraïnès, etc. Molta varietat.
Molt bé. Clar, l'objectiu és que avui les persones de diverses, que tinguin diverses llengües, doncs, aquí a la Bisbal, que això es publicitava dient que es volen escoltar expressions, embarbussaments, frases fetes.
Sí, mira, hem pensat doncs que havíem de fer alguna cosa que tothom hi pogués participar, tant les persones que tot just comencen i, per tant, els és difícil fins i tot poder entendre què els demanem. Llavors començarem amb expressions tan habituals com bon dia, bona tarda, bona nit, com estàs, d'on ets, visca la Bisbal, etc, etc. Llavors, doncs, una següent fase seria els embarbussaments en llengües diferents. Evidentment no entendrem res, treballs a vegades tenim entès dels en la pròpia llengua, però sí que és molt divertit perquè s'accentuen els trets d'aquell tret, d'aquell so característic d'aquella llengua, i llavors ens va semblar doncs que seria un toc divertit per també sentir tota la varietat. I després doncs una tercera part seria dedicada a les frases fetes. Hem observat que hi ha frases fetes que són comuns a diferents llengües. O sigui, pots agafar una frase feta que tenim en català i la trobaràs també en altres llengües, en francès, en àrab, en alemany. Llavors, es tracta de dir la frase feta en català i sentir-ne les equivalències amb les llengües en què també les hem trobat.
Per tant, entenc que és una activitat que ja ve preparada, però també la gent pot venir-hi si no té
nosaltres
referència dins d'aquest Consorci de Normalització Lingüística.
Sí, i tant que sí. És un acte obert a tothom. Justament el que volem és que la gent vingui a escoltar tota aquesta varietat i si volen afegir-s'hi, ja veus que són coses que no t'has de preparar, pots venir amb una llengua de les que no tenim previstes i fer tot aquest procés i serà molt benvingut i estarem molt contents perquè just és el que volem. D'una banda, donar veu a la gent que parla, que té com a llengua materna una altra que no és la catalana, veure'ls aquella il·lusió que fan els ulls de poder parlar la teva llengua i que t'escoltin, i també doncs donar visibilitat, o sigui que la gent de la Bisbal vegi tota aquesta varietat de llengües i que ens adonem que la varietat de llengües és una riquesa cultural que ens enriqueix a tots com a societat.
Uh-huh. I com a font de, diguem, d'integració, no?
Exacte.
Perquè li volia preguntar també per l'estat de les parelles lingüístiques a la Bisbal, que és una de les accions que també es fan, això, per fomentar el coneixement de totes les llengües que s'hi parlen.
Mira, la Bisbal, el voluntariat per la llengua funciona des de fa molts anys, des del 2004 que va començar. Es fan una o dues edicions cada curs, o sigui, vol dir que, com, que donem inici a noves parelles o repeticions, o sigui, parelles que continuen, i a part de les ja tradicionals parelles lingüístiques, tenim també el voluntariat per la llengua a les escoles. O sigui, els centres escolars de primària s'hi adhereixen i fan una edició l'any en què els nens que són catalanoparlants d'origen ajuden els que s'han incorporat més tard, els que han arribat a un altre país, doncs això, aprendre la llengua, guanyar fluïdesa, guanyar estructura. I a part de, també d'aquest any ja, espera't, uns 140 nanos que hi participen, vull dir que aviat és dit, eh? I després, a part d'això, hi ha també els grups de tertúlies per la llengua que es fan a les escoles, que això ja n'havíem parlat un dia aquí amb vosaltres, sí. Que és doncs que tenim anem a les escoles a fer una hora de tertúlia amb les mares que per impossibilitat logística, diguéssim, perquè tenen nens petits o pel que sigui, no es poden afegir en el circuit normal de classes. Llavors anem nosaltres allà a les escoles i es fan una tertúlia un cop a la setmana, i això també ho considerem com voluntariat per la llengua perquè es fa amb voluntaris, a part d'un tècnic, i bé, tot plegat fa que la família de voluntariat sigui molt àmplia, ja ho veus.
Doncs sí, recordem aquest acte aquest vespre a dos quarts de sis a la Biblioteca sí. Lluïsa Duran per celebrar el Dia sí. de la Llengua Materna, que és divendres, però avui es fa aquest acte per intentar posar en comú totes les llengües o moltes de les llengües que es parlen aquí a la Bisbal. Doncs un acte interessantíssim del qual estarem molt, molt pendents i que en volíem parlar aquí al Supermatí de Ràdio Capital. Maria Dolors Figueres, responsable de l'Oficina de Català de l'Ajuntament de la Bisbal. Moltes gràcies per passar aquest matí pel Supermatí.
Moltes gràcies a vosaltres per trucar.
Com sabeu, cada dia tenim un opinador, una persona que ens deixa un tall de veu, un comentari. També li tocava avui en Carles Xuriguera, que això havia de deixar aquest comentari, que normalment duren 2-3 minuts. Avui en Carles ens ha fet aquest regalàs, una gran història, una mica més llarga.
El meu carrer no té res. És un carrer encarat a nord, un carrer intramurs de Torroella de Montgrí que mira el castell. El pot veure ara que han tallat els arbres de Cal Conde, la casa residencial d'un grande del Reino d'Espanya, actualment un hotel-restaurant anomenat Palau Lo Mirador, antiga, molt antiga residència del rei Jaume II, etc. Els arbres de Cal Conde els vaig veure tallar de petit. En Joan Raspant és motiu, em va dir que ell ja no els tornaria a veure alts mai més, aquells arbres, i la va encertar. Jo els he vist alts dues vegades més, a veure si arriba a veure la tercera. En Joan Raspant ens explicava que la seva tele, a part de la visió i el so, també emetia olors. Ens parava la seva llinda. Les cases del meu carrer tenen llinda. Ens hi parava quan baixàvem asseguts a sobre els nostres monopatins desafiant el perill en una pista de 60 centímetres que era la cera. La cera és motiu. Ens parava perquè pareu d'emprenyar la Maria Litrona. Litrona és motiu. Que no us entén. I no sabíem per què la molestàvem tant passant amb el monopatín. Monopatín és motiu. Ara se'n diu skate i s'hi va dret fent bestieses. Ella sí que ens molestava quan ens llançava un tupí d'aigua pel cap, però rèiem i ella cridava. El meu carrer no té res, però hi havia les dues modistes més importants del poble, la Maria i l'Engràcia, les meves veïnes. Pel terrat de casa m'enfilava el teulat de la Maria i si tenia sort que tingués la porta del seu terrat oberta, baixava per les escales fins a arribar al cosidor, clavant un susto és motiu, a les quatre cosidores que hi treballaven, entre elles la meva mare. Mare que era peixatera, però que a les tardes cosia amb la Maria. El meu carrer no té res, però a cada una de les puntes hi havia les dues millors peixateries del poble, Can Marenyà i Can Parés. Marenyà és motiu. La peixateria es deia Can Peiris o Peixateria Esteve. La meva mare hi va treballar 40 anys. El meu germà hi va treballar, la meva tia hi va treballar i jo hi vaig treballar. La relació amb la família Peiris va més enllà d'una relació empresarial. Som família. Entenc que en aquests temps això ja no s'entengui. La peixateria Esteve, o Peiris, o Can Marenyà, digueu-li com vulgueu, era petita, senzilla, autèntica, de veritat, amb uns peixos portats a diari de Roses. Obria 7:45 del vespre. Ja sé que no enteneu res. I si podia comprar el millor peix de l'Empordà. El meu carrer no té res, però jo podia anar a comprar un litro de llet a Cal Litró. Litró és motiu. De les seves pròpies vaques, que s'estaven en un pati com el de casa meu, més o menys, i on hi jugàvem a Falconetti, que era el nom que havíem posat a un joc de matar-nos a partir d'una sèrie que veiem per la tele, no olorosa, anomenada Hombre Rico, Hombre Pobre. El meu carrer no té res, però en Carles ens deixava entrar a veure com netejaven el cavall del seu avi en Carlos, i ens embrutia amb nosaltres, i tot era sa i bo, i el cavall de tir havia treballat, però ara ja no, i ara ja res, i ara ja res. El meu cavall no... No és el meu cavall, és el meu carrer. El meu carrer no té res, però unes monges de clausura que hi vivien a vegades ens deixaven entrar al seu claustre. Ens deixaven entrar al seu claustre i al seu taller i ens ensenyaven com feien boles del món. Bé, bàsicament enganxaven les planimetries en unes boles. Nosaltres ens ho miràvem i flipàvem al seu jardí. Flipar és motiu, eh? El meu carrer no té res, però hi havia una fusteria on havíem vist construir mars de portes i finestres i també un fort de pistolers que portarien els reis i un car... i un de tot, i on havíem après, i on havíem après a distingir un ribot d'una garlopa, i havíem après a encerar una punta per clavar-la més bé a la fusta, i personalment hi havia après a menjar cacuets torrats per ells i beure una mica de vi. El meu carrer no té res, però hi havia una casa que no era casa meva, però com si ho fos, i m'hi passava el dia jugant amb els fills d'allà i fent emprenyar la minyona de Càceres. Sí, hi havia minyona. Molts anys hi va haver minyona. I aquí hi torna a haver una relació familiar sense ser-ho, que ara mateix és incomprensible. La meva àvia va ser la dida del pare dels meus amics. I tot era normal, i tot era d'una altra realitat, fins i tot les cabanes que fèiem amb llençols. El meu carrer no té res, però hi havia els millors carrerons que es convertien en porteries de futbol o en autèntics camps de palomato. Palomato és motiu. I érem una colla immensa de nens i nenes. Bueno, immensa, érem la Montse, la Dolors, la Carina, la Montserrat i en Jordi, en Joan, en Xavier, un altre cop en Jordi, la Maria Elena, la Manoli i en Juanjo, en Moisès, en Fonso, la Núria, i a vegades també hi venia en Ramon i l'Àngels, i jo. I tots aquests trencàvem sense voler els vidres de Can Massot i els vidres de la Clareta Rei. Rei és motiu. El meu carrer no té res, però hi vivia una bruixa. Bruixa per nosaltres. Era una pobra dona solitària i segurament amb tots els problemes econòmics del món i que ens feia por, però ara sento un respecte metafísic i mai deixo de pensar en ella quan va desaparèixer i va fer desaparèixer també la casa. Ja no hi és, ja no queda res. Fer desaparèixer és motiu també. El meu carrer no té res, però al capdavall de tot, i abans d'arribar a la plaça del Monument a la Sardana, hi havia una font on s'hi estava el pintor Francesc Gimeno, i on va enamorar a la filla d'allà i la va fer malviure la seva vida d'artista compromès amb ell mateix i en contra de la moda burgès imperant, i que la va convertir en musa també, en un dels seus quadres més vells que he vist mai en ma vida, pels segles dels segles, amén. El meu carrer és el carrer Vermell, o Vermell. Vermell o Vermell és motiu. perquè les autoritats van considerar que s'havia de dir carrer Pintor Francesc Gimeno. I jo me n'alegro, perquè gràcies a aquesta placa vaig començar a investigar i vaig descobrir un univers i una actitud i una manera de fer i una pintura i un art, i em va despertar una consciència que m'he seguit treballant i m'ha fet ser també qui sóc. El meu carrer no té res, però em deixo 2.500 coses més del meu carrer. Em deixo en Nito i les seves històries. Les històries d'en Nito són impressionants. En Nito podríem fer-ne un llibre només de les seves històries i anècdotes. I em deixo l'Esteve i la seva pipa. I em deixo a Lluís Pantalons, el millor pop que us poguéssiu menjar mai, amb Pantalons i la Margarita. Pantalons és motiu. I em deixo un Xico Marxant. Marxant és motiu. I a Can Farines. Farines és motiu. I Déu meu, com ha quedat a Can Farines ara mateix. No ens hi posem. I em deixo el noi que va morir als 100 anys i encara era noi. I feia 3.000 feia 3.000 passos cada hora. I em deixo la Lluïsa Paisana. Paisana és motiu. I em deixo un Fonso Barbet. Barbet és motiu. I em deixo Cal Peixito. És motiu, ja us ho penseu, que no ens parlàvem els de casa tot i ser família. I em deixo la Maria i en Modest. I em deixo en Pere. I em deixo la Felicitat, que es deia Felicitat, i treia el cap per la finestra però darrere la cortina de ganxet per escoltar el carrer. I em deixo, de fet m'ho deixo tot, em deixo les fogueres de Sant Joan i les nits d'estiu a les llindes, i em deixo les històries dels balls que m'explicava l'àvia, i em deixo una història de solidaritat entre veïns i una vida passada. Em deixo, em deixo carrer Vermell, que és motiu, i no té res, és el meu origen i m'explico una mica, i repeteixo, no té res.
Gràcies, Carles. Quin tros de comentari que has fet avui, moltes gràcies.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Una mica més de 10 minuts i arribarem a les 9 del matí. El Tribunal Suprem torna a rebutjar la suspensió de l'acord de la Junta Electoral Central que veta Oriol Junqueras com a eurodiputat. Ja va denegar una primera petició de mesures cautelaríssimes el 9 de gener.
El Suprem argumenta que el fet que existeixi una sentència penal ferma constitueix la circumstància objectiva que va tenir en compte la JEC per decidir. També rebutja que existeixi la possibilitat que el recurs perdi la seva finalitat si finalment el propi Suprem acaba donant la raó a Junqueras sobre el fons, ja que en aquest escenari argumenta que es podria anul·lar la credencial expedida en favor de l'eurodiputat substitut del Republicà.
El govern espanyol manté que la taula de diàleg amb la Generalitat ha de ser abans que acabi el mes de febrer.
El mateix dia que la portaveu del govern, Meritxell Budó, ha afirmat que el calendari no els apressa, ja que prioritzen garantir l'èxit de la negociació, Montero ha recordat la complexitat del conflicte amb Catalunya.
El govern sempre ha trasladat la complexitat de esta cuestión, que por tanto no espera frutos en el corto plazo y que lo que hay que empezar es ese diálogo buscando de buena fe puntos de encuentro que nos permitan realmente dar una solución a uno de los conflictos más importantes que tiene el país.
I el govern espanyol deroga l'acomiadament objectiu per acumulació de baixes mèdiques justificades. La mesura formava part de la reforma laboral aprovada pel PP. Escoltem el que en deia la nova ministra de Treball del govern espanyol, que és membre de Podem.
Y mandamos un mensaje a nuestra sociedad, ¿no? Que, bueno, que a partir de hoy a nadie se le va a despedir teniendo una causa justificada de baja por enfermedad y por tanto reparamos derechos, como hemos dicho, y nos incardinamos en lo que tiene que ver con un mandato internacional que es el trabajo decente, y además digamos que vamos desmontando la reforma laboral del Partido Popular.
L'acomiadament per baixes justificades, ara derogat, va ser avalat pel Constitucional en una sentència a l'octubre que va provocar grans queixes dels sindicats. Llavors, el Constitucional va dir que les absències intermitents, encara que siguin per causes justificades, generen un increment de costos laborals que l'empresa no té per què suportar.
L'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Teresa Calabús, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Bé, bé, bé. Vull pintar bé aquest dia.
Sí?
Sí, no? És molt clar, molt... No sé, molt obert.
Ah, mira, que bé, no? Està molt bé començar el dia d'aquesta manera, home. No, jo, sí, és veritat, hauríem de tenir en aquest programa algú que cada matí a les 8 del matí ens digués, en lloc d'explicar les notícies i en lloc d'explicar el temps, ens digués, no, avui el dia pinta bé, perquè m'has insuflat optimisme ara mateix.
Sí, 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 és clar, és positiu, avui és un dia positiu.
Molt bé.
Sí, podrien intentar posar adjectius emocionals en el temps.
Bueno, quin temps està fent ara a Torroella? Jo estic allà tancat l'estudi.
Un naixement d'aquests de sol que està convertint tot el que toca, li fa brillar el color, s'està aixecant, però encara no és intens, no és fort, i no sé, el vermell és més vermell i el blau és més blau.
Molt bé. Cada dimecres amb la Teresa parlem de llibres, la Teresa de la llibreria El Cucut de Torroella. De quin llibre, a vegades fem millor llibres, a vegades fem col·lecció. Avui de què parlem?
Avui parlarem de Rodolfo de Loyo, escriptor català que probablement no hi haurà gaire gent que coneixerà, i és feina dels llibreters i dels editors també arreglar això i posar-hi remei. Probablement hi haurà mestres, si ens escolta algun mestre, que coneixerà una obra que es diu El Deia i el Cargol, o Quin niu més bonic, o El bosc dels somnis perduts, o El sembrador d'estrelles, tots títols de literatura de primària entre els 6 anys i els 8, 10, 12 anys. Rodolfo de Loyo és un home molt conegut a les escoles, també ha fet poesia i és fill d'immigrants que viu a Santa Coloma, i que quan va començar a escriure, per dir-ho professionalment, tot i que no s'hi ha guanyat la vida només escrivint, sinó que ha hagut de mantenir altres feines, ho va fer en català perquè va veure que era la seva llengua d'acolliment i amb la que se sentia a gust. També té poesia en castellà, però és perquè la seva llengua materna era el castellà, amb la seva mare parlava en el castellà. I tenim la grandíssima sort, els adults, que Rodolfo de Loyo ha publicat a l'editorial Viena, que diguem editorial Viena, ja hi ha molts que sabran que estem parlant de prestigi, una obra que es diu La darrera carta de Manuel Morón. Us parlo d'aquesta obra perquè jo la vam presentar a la llibreria i vam tenir la sort d'escoltar en Rodolfo de Loyo explicant com la va construir, com quines intencions tenia, quins temes volia tocar, i la veritat és que és una obra intensa, important, que parla de la culpa, que parla de les acusacions i faltes de falses acusacions, però no tampoc fetes d'una manera amb mala intenció, sinó per culpa d'un malentès, sobretot de la relació pares i fills, o que la paternitat com tens aquelles ganes de protecció, aquelles ganes d'educar, aquelles ganes de transmetre una mica la teva, els teus orígens en el fill, però com també això en el que és el, amb una immigració, un pare que ve de Castella i un fill que creix a Santa Coloma, com això probablement hi ha d'haver diferències necessàries. Una obra magnífica, estructurada d'una manera molt intel·ligent i que el lector hi ha de posar ganes, vull dir, no la pots llegir per abans d'anar a dormir, eh? O sigui, hi ha obres que els pots llegir abans d'anar a dormir, un recull de contes, una obra amb pocs personatges, lineal, i hi ha obres, si hi ha salts en el temps i personatges que es dirigeixen a tu de manera diferent, que els has de llegint una horeta, si pot ser. Clar. I l'obra de Rodolfo de Loyo, la darrera carta de Manuel Morón, s'ha de llegir com a mínim una horeta seguida, i si pot ser que no t'hagi de venir la son.
Sí, no, això realment és, per mi és difícil, però bueno, i també, no, i també és complicadíssim, no, trobar una hora per llegir al dia.
Depèn.
Mira, l'altre dia, res, per fer el contrast, ara els mòbils tenen aquesta opció per veure quanta estona passes davant la pantalla, no? Doncs em vaig espantar d'una manera i vaig pensar, mira, només que una petita part d'aquest temps que tinc la pantalla encesa del mòbil la dediqués a llegir, seguiria fent servir molt el mòbil, però almenys llegiria, no sé.
Bueno, de fet, és el gran handicap que tenim ara en les noves tecnologies, saber-les utilitzar en el moment idoni.
Sí.
Vull dir, jo, clar, llegir és vital. Per tant, no he perdut temps de lectura, però sí que també he afegit temps de desgast amb el mòbil. Però només miro't una mica el que he de contestar. Ben dinat, i li dedico un quart d'hora, 20 minuts i ben sopat, i després, però ben sopat igual, 10 minuts, un quart d'hora, i llavors ja llegeixo, faig el que m'interessa, vull dir, no és que si no som esclaus d'això i ho perdem miserablement el temps,
Sí, clarament, clarament. Escolta, avui no tenim temps per llegir cap part del...
Bueno,
no, perquè
llàstima.
Estem a punt d'arribar a les 9, però...
Molt bé, quedeu-vos amb el nom, doncs, i recuperem aquestes veus catalanes tan elegants com la d'aquest escriptor que mereix la nostra admiració. Penso que aquesta novel·la és la 21, quan l'ha publicat és la 21a versió d'aquesta novel·la.
Clar.
Un home estricte que revisa, que corregeix i que pugueix.
Molt bé. Teresa, moltes gràcies. Fins la setmana
a
que ve.
A vosaltres. Bon dia.
Ràpidament arribem al final del programa, parlant amb l'Albert Aparicio i el temps.
Matí amb alguns intervals de núvols que aniran desapareixent i més sol a partir del migdia. Les temperatures oscilaran entre els 4 graus de mínima en punts de l'interior del Baix Empordà i fins als 17 graus de màxima. Demà i els propers dies domini del temps anticiclònic amb sol i temperatura màxima amb tendència a pujar.
Doncs si pugen les temperatures, aquí estarem per explicar-ho, i també tot el servei de meteorologia del Supermatí de Ràdio Capital, format per dues persones fantàstiques i que són molt professionals. Moltes gràcies. Tornem demà.